Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 14 de maig. Els sindicats de l'educació surten al carrer per demanar una escola pública de qualitat. Exigeixen que reverteixin els 10 anys de retallades i es destini a educació el 6% del PIB. Professors, alumnes i familiars s'han reunit al centre de Barcelona per demanar la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray. I els boscos i parcs afronten una campanya complicada d'incendis pel poc volum de pluges registrades aquests mesos i per les altes temperatures. Marta, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Aquest divendres s'ha posat en marxa el dispositiu de vigilància activa al Parc Natural de Collserola i als boscos metropolitans.
I el conductor d'un turisme ha mort aquesta matinada en una col·lisió a la 2, a l'altura de Lleida.
Per causes que encara es desconeixen, dos turismes han topat frontalment i el conductor d'un dels vehicles ha perdut la vida. Amb aquesta víctima són 59 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I en clau cultural, avui se celebra el Festival d'Eurovision. La catalana Chanel, amb el seu tema Slow-mo, és una de les favorites a la Victòria. Olesa de Montserrat, el seu poble, es prepara per viure una nit molt especial. Fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem a la Dolors Batalla, a la Dolors Ballar, volem dir bon dia, Dolors.
Hola, molt bon dia. Aquest dissabte es presenta assolellat arreu del país, només amb alguns núvols alts que han de continuar arribant per les comarques de l'oest i també la tarda amb alguna nuvolada i algun ruixat local a la zona del Pirineu. Precipitacions en conjunt d'intensitat feble o localment moderada no es descarta, que a més també puguin anar acompanyades de tempesta. Ruixats que també de cara al vespre podrien arribar de manera encara més aïllada a les comarques del terç oest. També reapareixeran al vespre els bancs de boira o estrats baixos a la zona del litoral, en conjunt però molt locals i més probables a l'àrea sud del país. Avui les temperatures es mantindran altes, de fet es mantindran altes de cara a aquestes properes jornades arreu del país, sobretot a les comarques de l'interior, i més frenades arran de mar. Novament a Ponent, els valors podran arribar a superar els 30 graus. Pel que fa demà, també tindrem un dia tranquil, amb sol, amb calor, però amb alguns intervals de núvols una miqueta més nombrosos durant el matí a l'oest del territori i alguns ruixats a la tarda a l'àrea del Pirineu i puntualment al centre del dia, a la zona del prelitoral sud. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Connectem ara també i fem un cop d'ull a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Finarà, que bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autopista P7 a l'altura de Granollers i queden 3 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Girona, com a conseqüència d'un vehicle avariat que hi ha hagut en aquest punt que tallava un carril. També destaquem a la C60 a l'altura d'Argentona, observem per càmera retencions d'un quilòmetre en sentit Mataró, i pel que fa més a prop dels accessos a Barcelona, la C58 presenta aturades a l'altura de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona, i la ronda a dalt hi ha retencions a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Trinitat en un tram de 3 quilòmetres. Acabarem situats a Girona, on hi ha dos accidents a la C31 a Regencós, on s'hi fa pas alternatiu, i també l'autopista P7 a Garrigàs, on hi ha restringit el carril dret de la calçada en sentit nord, en sentit França. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia. Ben.
Gràcies, Fina. I en esports, l'Espanyol juga avui contra el València amb l'estrena a la banqueta blanquiblava de Luis Blanco, en substitució de Vicente Moreno. El duel arranca a 6:45 de la tarda.
En bàsquet, avui es disputa la darrera jornada de la Lliga Regular de l'ACB amb un derbi català Manresa-Barça a partir de 8:45 del vespre.
I en futbol sala, el Santa Coloma disputa avui les semifinals de la final a 4 de la Copa del Rei. A les vies de so, Pere Sánchez, de la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Marta Gómez i Marc Pijuan. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Bona tarda. Els sindicats de l'educació surten al carrer per demanar una escola pública de qualitat. Exigeixen que es reverteixin els 10 anys de retallades i es destini a educació el 6% del PIB. Professors, alumnes i familiars s'han reunit al centre de Barcelona per demanar la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray. Els manifestants s'han concentrat a les 12 del migdia a la plaça Universitat i han engegat una marxa que estava previst que finalitzés a l'Arc de Triomf. Marxem fins allà en directe. Connectem amb la nostra companya Laura Ribas. Bon dia, Laura.
Bon dia. En un ambient molt festiu, unes 2.000 persones, entre docents, personal dels centres educatius, famílies i estudiants, desfilen des de 1:15 pels carrers de Barcelona, entre càntics i batucades en defensa de l'educació pública i demanant la dimissió del conseller González Cambray. En aquests moments, la capçalera de la manifestació està als voltants del Parc de la Ciutadella. La manifestació ha estat convocada pels principals sindicats de mestres, a excepció de la UGT, que no s'hi ha sumat perquè no està d'acord en eliminar l'escola concertada. Per primera vegada s'hi han afegit les famílies representades per la FAC. Ho han decidit després que el Departament d'Ensenyament no hagi traspassat a les associacions de famílies la decisió de qui i com es gestionarà l'hora de lleure diària de la jornada intensiva del setembre. Belén Tascón és la presidenta de la FAC.
És un menyspreu, una falta de respecte cap a la comunitat educativa, cap a les famílies, i és no tenir en compte tot el que estan treballant i tot el que s'està fent perquè l'educació pública tiri endavant. El Departament d'Educació no compleix la seva part, no garanteix que el funcionament dels centres educatius es pugui fer sense els pagaments de les subvencions escolars que fan les famílies, sense la quota de material, sense les aportacions que fan les AMFAs i les ANFAs, sense les donacions que es fan. Tot això no funcionaria als centres educatius.
Laura, et tenim per aquí, Laura.
Els convocants reclamen al govern que destini el 6% del PIB a l'educació pública. També exigeixen la defensa de la immersió lingüística, revertir les retallades, el rebuig als nous currículums acadèmics, la retirada del concert econòmic i l'estabilització de les plantilles. Per tot plegat, els sindicats avisen que si no s'assoleixen acords en aquests punts, les protestes seguiran. Sentim Marta Minguella, portaveu de la CGT de Catalunya.
Si es pensa aquest govern que acabant el curs la cosa es calmarà, no n'estem disposades i el curs que ve serà un curs de conflicte si no soluciona, perquè estem disposades a defensar l'educació pública i això ja no ho aturarem.
Aquesta manifestació escalfa motors de cara a les jornades de vaga convocades pels dies 17 i 25 de maig i 2 i 9 de juny.
Moltes gràcies, Laura, per la informació en directe. Aquesta manifestació, que començava a les 12 a la plaça Universitat de Barcelona, ja està previst que finalitzi a l'Arc de Triomf. En tot cas, seguirem pendents de tot el que succeeixi en aquesta concentració. Són les 2:08 d'aquest dissabte 14 de maig. Recordeu que fins les 3 estem actualitzant la informació aquí al Notícies en Xarxa. I com us explicàvem en titulars, els boscos i parcs afronten una campanya d'incendis complicada pel poc volum de pluja registrades aquests mesos i també per les altes temperatures. Aquest divendres, de fet, s'ha posat en marxa el dispositiu de vigilància activa al Parc Natural de Collserola i als boscos metropolitans. Ens n'informa la nostra companya Carme De Fez.
Aquest dispositiu té com a objectiu localitzar les columnes de fum el més aviat possible i alertar amb rapidesa els bombers evitant mals majors. Estarà vigent durant els mesos de més risc, entre el juny i l'agost, els 7 dies de la setmana, en horari de matí i tarda, amb un equip de 32 persones. En els anys que porta vigent, els resultats han estat molt positius. Antoni Ferrero és enginyer forestal i coordinador de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB.
És un dispositiu que té uns resultats molt satisfactoris. En realitat, des de la seva creació, tenim una superfície mitjana d'incendi que es situa al voltant de les 0,7 hectàrees, 7.000 metres quadrats. Això és un molt bon resultat. I si mirem només els últims 10 anys, estem amb unes xifres que van al voltant dels 3.000 metres quadrats. Enguany, també una dada que és important de remarcar, per exemple, s'han cremat al voltant d'unes 30 hectàrees, però n'hem tractat més de 60, i si contem tota la xarxa de camins, etc. Per tant, podem dir que estem tractant i estem posant, diguéssim, en unes situacions de menys vulnerabilitat en el territori, més superfície de la que es crema anualment.
El dispositiu està format per 13 torres de guaita, un equip de suport mòbil que patrullarà pels diferents camins del parc i una central de comunicacions situada a la seu dels serveis tècnics del parc.
Passant 10 minuts del punt de les 2, el 2021 s'ha tancat amb una xifra rècord d'incidències provocades pels porcs senglars a l'àrea metropolitana de Barcelona i la previsió és que aquest estiu estigui especialment complicat. Abans sortien de nit i no passaven de la falda de Collserola, però ja fa un temps que els senglars es veuen a plena llum del dia i als barris del costat de la muntanya de Barcelona. És per això que l'Ajuntament ha preparat una sèrie d'accions per reduir la presència d'aquest animal a la ciutat.
Els porcs senglars s'han acostumat a les persones i això s'ha convertit en un problema, no només perquè poden provocar accidents de trànsit, sinó també perquè en alguns casos poden mostrar-se agressius. Per evitar aquesta situació cal que no se'ls doni mai menjar. Carles Conejero és el coordinador del programa del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB.
Alimentar a un porc senglar fa que aquests perdin els seus instints i llavors ja es guien els seus, la seva voluntat cap a aquest espai, cap a aquest ecosistema que no li és gens favorable, que on acaba atropellat i només té accés a menjar en base de deixalles.
L'any 2021 s'ha tancat amb 1.202 incidències, una xifra que ha superat amb escreix les 1.187 de l'any 2016 i la pandèmia hi té molt a veure. Ho ha explicat la directora de Serveis de Drets dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona, Carme Mate.
Vam estar confinats, molta gent va sortir a caminar per Collserola perquè no podíem sortir de la ciutat i hi havia molta gent que li feia molta gràcia veure senglars i donar-los menjar. I aquests senglars que vivien a Collserola i que no tenien idea d'entrar a la ciutat es troben que els estan facilitant un aliment fantàstic i associen ràpidament que als humans no se'ls ha de tenir por, que els humans tenen menjar.
El Pla d'Acció 2022-2023 de l'Ajuntament preveu un seguit de mesures preventives per reduir l'atractiu de la ciutat i evitar que s'hi habituïn, així com també un servei de captures programades i selectives amb gàbia en els punts conflictius de la ciutat.
I avui, 14 de maig, una quarantena de ciutats catalanes tenen punts de votació per a la consulta ciutadana sobre monarquia o república. La mobilització, convocada per la plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República i que se celebra arreu de l'estat espanyol, té l'objectiu de pressionar el govern per convocar un referèndum sobre l'estat.
A Catalunya hi haurà uns 140 punts de votació i, a més de totes les capitals de demarcació, també es podrà votar a Badalona, Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat, Gavà, Granollers, Mollet del Vallès, Terrassa, Sabadell o Salou, entre altres municipis.
Passant 13 minuts ara del punt de les dues, us expliquem en plana de successos que el conductor d'un turisme ha mort en una col·lisió a l'A2, a l'altura de Lleida aquesta matinada.
Per causes que encara es desconeixen, dos turismes han topat frontalment i el conductor d'un dels vehicles ha perdut la vida. Amb aquesta víctima són 59 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I 5 ferits aquesta matinada en una barralla amb armes blanques a Perafort, al Tarragonès.
Exacte, dos dels ferits han hagut de ser atesos per les ganivetades que han rebut. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 persones, una d'elles per una ordre de detenció antiga.
I els Mossos d'Esquadra han informat de l'ingrés a presó del presumpte autor d'una doble agressió homòfoba a dos homes que passejaven pel centre de Barcelona.
Els fets van succeir el passat mes de febrer, quan el presumpte agressor va proferir insults a la parella i els va agredir violentament amb cops de puny. El detingut de 43 anys ja havia estat denunciat anteriorment per diverses amenaces i coaccions. La policia catalana ha instruït 39 casos de delictes d'odi en l'àmbit de la LGTBI-fòbia durant el primer trimestre de 2022. 9 casos més que el mateix període del 2021.
Mentrestant, avui dissabte es compleixen 80 dies de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que, segons informa avui les Nacions Unides, ja ha provocat més de 6 milions d'exiliats ucraïnesos que fugen dels atacs de l'exèrcit rus. Una de les ciutats més devastades pels atacs ha estat Butxa.
Doncs bé, aquests dies la Diputació de Barcelona, en el marc de les 24enes jornades de la Unió Europea, ha convidat a visitar la ciutat catalana l'Irina Yamorlenko. L'Irina, nascuda a Irpin i regidora de Butxa, s'ha convertit en una de les cares visibles de la resistència ucraïnesa. El nostre company David Navarro ha pogut parlar amb ella.
Fa 7 anys que l'Irina és regidora de Butxa, però la seva vida va canviar el passat 24 de febrer.
At 5 a.m. A les 5 del matí em va despertar el so dels coets i dels bombardejos. El meu cos va començar a tremolar i em vaig adonar que alguna cosa no anava gaire bé. I pocs minuts després vaig rebre un missatge informant que la guerra havia començat.
The war started.
L'Irina va decidir marxar del país amb el seu fill per evitar-li el patiment de la guerra.
Quan els periodistes van començar a publicar informació amb fotografies, amb vídeos, amb proves sobre víctimes, van ser uns dies molt difícils. Vam plorar, ens vam comunicar amb els nostres amics.
La regidora ens ha explicat l'impacte que li va suposar conèixer les atrocitats comeses a Butxa, amb més de 500 civils assassinats, i el dolor que pateix per la posició de la seva família russa.
La germana de la meva mare és russa, també els seus fills, i no es creuen quan els expliquem la situació des del nostre punt de vista. No ens creuen. I és dolorós, perquè creuen el que diuen a la televisió.
Tot i això, l'Irina és optimista i pensa que Ucraïna guanyarà la guerra perquè, a diferència de Rússia...
Hem perdut aquest últim tall d'aquest fragment, aquesta entrevista, aquestes paraules de la Irina Yarmolenko, una diputada ucraïnesa que aquests dies ha passat per la ciutat de Barcelona. Parlem ara d'un debat sobre el model de transició energètica a Catalunya que està succeint a l'Escala. Doncs bé, hi ha un concert amb més de 25 grups per mostrar la força del territori en contra del parc eòlic Tramuntana.
Són activitats programades que aquest dissabte a l'Escala per la plataforma opositora a la instal·lació. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica el company Miquel Pagès.
Aquest dissabte a l'Escala s'ha programat un doble acte reivindicatiu en contra la instal·lació d'un parc eòlic davant la Badia de Roses. S'ha presentat sota el nom de La mar és vida, renovable sí, però no pas així. A les 12 del migdia i al CERN es celebrarà un debat sobre el model per a la transició energètica a Catalunya. Ja al vespre i a partir de les 7 de la tarda a Riells es celebrarà un concert amb més de 25 cantants i grups. Un concert que es pot allargar 5 o 6 hores. Ramon Manent, organització dels actes.
És una cosa molt més comunicativa, molt més de donar a conèixer unes idees. I bueno, hi ha gent tan important com en Jaume Arnella, l'Artur Gaia, del que conserva el noi i el Munt de Ferreries, l'Enric Casasses, l'Adrià Dilmé, gent realment significada.
Els actes es fan amb el suport de Fòrum L'Escala Empúries, SOS Costa Brava, Stop Parc Marí, Debat Constituent i Lia Eden.
Gràcies, Miquel. I l'Aurèlia, el submergible acrílic per a tres persones capaç de baixar a més profunditat del món, s'ha batejat recentment al port del Fòrum de Barcelona.
Exacte, el submarí ha estat construït a Catalunya per Triton Submarins per a Rip Ocean i l'assemblatge final va tenir lloc a les instal·lacions de l'empresa Sant Cugat del Vallès. N'informa l'Alba Triador des de Cugat Mèdia.
El submarí ofereix als científics, investigadors i convidats la possibilitat d'observar l'oceà a profunditats de fins a 2.300 metres. Té una gran esfera acrílica que proporciona una experiència immersiva per als ocupants amb vistes sense obstacles de gairebé 360 graus. El submarí també està equipat amb sensors científics complets, eines, càmeres i equips de mostreig. El vehicle té capacitat per a tres persones, un pilot i dos membres més de la tripulació. El submergible passarà per extenses proves de mar al voltant de les Illes Balears durant les setmanes vinents. Amb aquestes es provarà la seva capacitat, rendiment i equips científics. La prova de mar és l'última fase de la construcció i participaran representants de Triton, funcionaris governamentals i de certificació i representants del propietari. Això conduirà a la certificació de l'Aurèlia per la seva posada en marxa. Rep Ocean disposa d'un altre vehicle d'aigües profundes, el Rob Aurora. Aquest va entrar en servei l'octubre del 2021 i es va submergir amb èxit a Mallory Deep i Gackle Ridge a l'oceà Àrtic.
En clau cultural, en aquest dissabte, dia 14 de maig, passen 20 minuts del punt de les dues, aquesta nit se celebra el Festival d'Eurovisió. No se confundan, señores y señores, yo siempre estoy ready para romper cadera, romper corazones, solo existe una. I la catalana Chanel amb el seu tema Slomo que estem escoltant és una de les favorites a la victòria, almenys està entre el top 5 d'Olesa de Montserrat. El seu poble està preparat, el poble, per viure una nit molt especial. I de fet nosaltres ara marxem fins a Turí, i és que els companys de Canal Terres de l'Ebre estan allà cobrint aquest festival d'Eurovisió. Saludem ja en Roger Font. Bona tarda, Roger.
Bona tarda. Aquesta nit a les 9 de la nit tot l'Europa estarà pendent a les televisions públiques en total per seguir aquesta gran final d'Eurovisió, el festival de música més important del món que enguany arriba a la seva 66a edició que acull la ciutat italiana i no en som nosaltres. Ara mateix enguany la delegació espanyola hi porta una cantant catalana, Chanel, que interpretarà Slow Mo. Estem escoltant una de les cançons susceptibles de guanyar el festival i on aquí la miel es percep aquesta realitat. Hem rep aquesta setmana milers i milers d'europans del món venen a veure aquí el certamen i que el Palau Olímpic no té capacitat per 18.500 persones. Fins aquí s'han passat poc del triple. Les persones seran repartides en diversos espais de la ciutat que alberguen temàtiques d'Eurovisió. Els catalans també hi tenen presència. Itàlia ha estat més de 14 anys sense participar al certamen i el fenomen que la ciutat està despertant passions. Eurofans d'altres països com Turquia, que actualment no participen al festival, volen també que aquest país hi torni. Avui 25 països competiran i ahir ho han fet ja el matí del jurat. Acaben d'ultimar detalls d'aquest matí i aquest després disputem la gran final.
Moltes gràcies, Roger. I més enllà d'aquest concurs d'Eurovisió, la nit dels museus torna avui en una edició que recupera totalment la presencialitat. Els visitants tenen l'oportunitat de visitar de franc, exposicions i monuments i trobar visites guiades, espectacles o tallers pensats per l'ocasió arreu de Catalunya.
En total s'han programat 230 activitats a més d'un centenar d'equipaments de tot el país. El MACBA, el CCCB o el MANAC de Barcelona són alguns dels més destacats, però n'hi ha d'altres, que tot seguit repassem.
Primer, ens desplacem fins al Museu Abelló de Mollet, al Vallès Oriental, que se suma un any més a la celebració d'aquest Dia Internacional dels Museus, així com de la nit dels museus. L'equipament cultural ha programat tota mena d'activitats per commemorar aquestes efemèrides entre els dies 14 i 22 de maig. N'informa des de Ràdio Mollet, l'Emma Balea.
La proposta arrenca aquest dissabte amb una classe magistral a càrrec del fotògraf Outomuro, qui es posa en aquests moments a l'Abelló. Hi ha també un joc de pistes familiars i tallers infantils i les sales del museu s'ompliran aquesta tarda vespre de música que interpretaran formacions vinculades a l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet. Tot plegat, una petita mostra que s'adiu amb el lema de l'edició d'enguany, el poder dels museus. Mireia Uller, conservadora del Museu Abelló.
Poder donar aquesta visibilitat i aquesta sensibilitat als visitants de que vegin la importància del fet de tenir un museu en el seu territori, no? I de com això pot influir, no? I com es treballa per anar en paral·lel amb aquesta societat, no? I anar treballant colze a colze.
La nit dels museus clourà amb una sessió de swing al carrer. A més, durant tota la setmana hi haurà jornada de portes obertes i visites guiades a la casa del pintor. I en coincidència amb el Dia dels Museus, el 18 de maig, es farà una visita sensorial a la col·lecció del museu.
Gràcies, Emma. I de Mollet a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Allà, el Museu de la Vida Rural també celebra el Dia Internacional dels Museus amb una desena d'activitats. N'informa Pep Morató des de l'Espluga FM.
El Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla s'assume un any més a la celebració del Dia Internacional dels Museus. Tot i que el dia de celebració és el 18 de maig, la jornada principal al Museu de la Vida Rural és aquest dissabte, amb portes obertes, activitats infantils, espectacles i visites dinamitzades. Escoltem el responsable d'activitats culturals del museu, Albert Carreres.
Una jornada festiva pel museu, és com una festa major. Tenim activitats tot el dia, fins ben entrada doncs, el vespre nit. I bé, un gran dia avui, perquè se'ns ha avançat aquest estiu i això, hi ha anys que estem patint pel temps, que si fa fred, que si plou i això, aquest any no serà el cas.
Durant el matí s'han dut a terme activitats com el taller de gravat, el mapa del temps de l'Espluga, o també, durant aquest divendres, es va viure el segon debat del cicle Visions 5.1 amb el títol I ara què? Respostes a l'emergència climàtica. Més propostes durant aquest cap de setmana amb l'espectacle Tour de Carla Ferreny i la presentació dinamitzada del llibre infantil Entre totis ho apreirem.
Notícies en xarxa. Esports.
Comencem parlant d'esports de l'Espanyol, la primera divisió que aquesta tarda rep el València a l'RCD Stadium a partir de 6:45. Els blanquiblaus volen tancar la temporada amb millors sensacions després dels mals resultats de les últimes jornades. A la banqueta catalana ja no hi serà Vicente Moreno, destituït aquesta setmana. En el seu lloc hi seurà Luis Blanco, el fins ara entrenador del filial. I a primera federació, avui partit decisiu a la nova Creu Alta entre Sabadell i Cornellà. Ens en porta la prèvia el company Adrià Arroyo des de Ràdio Sabadell.
Bon dia. La lluita per la permanència a la primera ref i també per l'ascens a segona divisió A cara a cara. Avui, a partir de les 7 del vespre, a la nova Creu Alta, en aquest duel entre Catalans, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Cornellà. Després d'una revifada històrica, l'equip sabadellenc ha encetat la jornada com a quart classificat i vol continuar sent-hi fins al final en els tres partits que li queden per poder disputar les eliminatòries d'ascens a Galícia. Per això, no vol fallar avui contra el Cornellà, un equip que lluita per sortir de la part baixa de la classificació, malgrat la diferència que hi ha a la taula i, sobretot, la condició de pitjor visitant de tota la categoria. Pedro Munitis, el tècnic dels Vallesans, no es refia un pèl de l'equip del Baix Llobregat.
Seria el primer error que podríamos cometer y seguramente sería fatal. Sería no estar en este mundo, ni en este grupo, ni saber cuál es la realidad, sin ir más lejos. No sé, hace dos jornadas el último clasificado gana al primero.
A partir de les 7 de la tarda, la nova Creu Alta, i a més s'espera ambientàs a les graderies, qui sap si per sobre dels 5.000 espectadors de l'últim partit de casa contra el Nàstic, aquest Sabadell-Cornellà, avui duel d'equips que lluiten per coses ben diferents.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyar-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Lucía Lamprea, de quart de primària de l'escola Camp Joliu, recita un poema que ens fa moure suaument els bons sentiments com el vent dolç mou les flors.
Hola, embaladits! Soc la Lucía Lamprea. Vaig a quarta primària de l'escola Camp Joliu. El poema que us llegiré es diu Gat entre lliris. He escollit aquest poema perquè m'agraden les flors i, sobretot, m'agraden els lliris. Al migdia, en el parc, un gat i el vent jugaven amb les fulles dels lliris per saber a què ensumaven. El vent les feia moure, avall i de costat, i al mig seguia el lliri, mig que hipnotitzat. De tant moure el coll, el gat queda cansat. Més tard, quan el vent marxi, no serà tan complicat. I ho va escriure Núria Albertí.
Gràcies, Lucía. Aquest poema ens ha regalat una imatge preciosa. El vent, els llirits, els gats i la dolçor d'un migdia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 14 de maig. Els sindicats de l'educació surten al carrer per demanar una escola pública de qualitat. Exigeixen que es reverteixin els 10 anys de retallades i es destini a educació el 6% del PIB. Professors, alumnes i familiars s'han reunit al centre de Barcelona per demanar la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray. I els boscos i parcs afronten una campanya d'incendis complicada pel poc volum de pluges registrades aquests mesos i per les altes temperatures. Marta, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Aquest divendres s'ha posat en marxa el dispositiu de vigilància activa al Parc Natural de Collserola i als boscos metropolitans.
I el conductor d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident a l'A2 a l'altura de Lleida.
Per causes que encara es desconeixen, dos turismes han topat frontalment i el conductor d'un dels vehicles ha perdut la vida. Amb aquesta víctima són 59 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I en clau cultural, avui se celebra el Festival d'Eurovisió. La catalana Chanel, amb el seu tema Slow-mo, és una de les favorites a la victòria. Olesa de Montserrat, el seu poble, ja es prepara per viure una nit molt especial. Fem ara ràpidament un cop d'ull a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, saludem a la Fina Araque. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que la situació va millorant després d'un matí força complicat a l'autopista AP7. En aquests moments s'acaba de normalitzar la circulació ja a la zona de Granollers en sentit nord, on aquest matí ha estat complicada la circulació. Hem de destacar encara un quilòmetre d'intensitat a la C60, a l'altura d'Argentona, i també a la C58 d'entrada a Barcelona, Montcada i Reixac, que acabarem situats a l'autopista AP7 a Garrigàs, on encara hi ha el carril dret restringit com a conseqüència d'una incidència en sentit nord, en sentit França. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
Gràcies, Fina. Fem un cop d'ull també a la previsió del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballart, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquest dissabte es presenta assolellat arreu del país, només amb alguns núvols alts que han de continuar arribant per les comarques de l'oest i també la tarda amb alguna nuvolada i algun ruixat local a la zona del Pirineu. Precipitacions en conjunt d'intensitat feble o localment moderada no es descarta, que a més també puguin anar acompanyades de tempesta. Ruixats que també de cara al vespre podrien arribar de manera encara més aïllada a les comarques del Terç Oest. També reapareixeran al vespre els bancs de boira o estrats baixos a la zona del litoral. En conjunt però molt locals i més probables a l'àrea sud del país. Avui les temperatures es mantindran altes, de fet es mantindran altes de cara a aquestes properes jornades arreu del país, sobretot a les comarques de l'interior, i més frenades arran de mar. Novament a Ponent, els valors podran arribar a superar els 30 graus. Pel que fa demà, també tindrem un dia tranquil, amb sol, amb calor, però amb alguns intervals de núvols una miqueta més nombrosos durant el matí a l'oest del territori i alguns ruixats a la tarda a l'àrea del Pirineu i punt actualment al centre del dia, a la zona del prelitoral sud. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Dolors. I en esports, l'Espanyol juga avui contra el València, amb l'estrena a la banqueta blanquiblava de Luis Blanco, en substitució de Vicente Moreno. El duel arrenca a 6:45 de la tarda.
En bàsquet, avui es disputa la darrera jornada de la Lliga Regular de l'ACB amb un derbi català, Manresa-Barça, a partir de 8:45 del vespre.
I en futbol sala, el Santa Coloma disputa avui les semifinals de la final a 4 de la Copa del Rei. A les vies de Sopera Sánchez, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Marta Gómez i Marc Pijuan. Comencem amb Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Bona tarda de nou. Notícies en xarxa, que el començàvem a les 2 i l'acabem a les 3, actualitzant tota la informació d'aquest dissabte 14 de maig, en el que us hem d'explicar que els sindicats de l'educació han sortit al carrer per demanar una escola pública de qualitat. Exigeixen que es reverteixin els 10 anys de retallades i es destini a educació al 6% del PIB. Professors, alumnes i familiars s'han reunit al centre de Barcelona per demanar la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray. Els manifestants s'han concentrat a les 12 del migdia a la plaça Universitat i han engegat una marxa que estava prevista que finalitzés a l'Arc de Triomf. És una crònica de la companya Laura Ribas.
Fa uns minuts que la manifestació ha arribat fins al seu punt final, al passeig Lluís Companys, a tocar del Parc de la Ciutadella, i ara es preparen per menjar una paella popular. Des de 1:45, unes 2.000 persones, entre docents, famílies i estudiants, han desfilat pels carrers de Barcelona entre càntics i batucades en defensa de l'educació pública i contra el conseller González Cambray. La manifestació ha estat convocada pels principals sindicats de mestres, d'excepció de la UGT, que no s'hi ha sumat perquè està en contra de l'eliminació a l'escola concertada. Per primera vegada s'hi han afegit les famílies representades per la FAC. Ho han decidit després que el Departament d'Ensenyament no hagi traspassat a les associacions de famílies la decisió de qui i com es gestionarà l'hora de lleure diària de la jornada intensiva del setembre. Belén Tascón és la presidenta de la FAC.
És un menyspreu, una falta de respecte cap a la comunitat educativa, cap a les famílies, i és no tenir en compte tot el que estem treballant i tot el que s'està fent perquè l'educació pública tiri endavant. El Departament d'Educació no compleix la seva part, no garanteix que el funcionament dels centres educatius es pugui fer sense els pagaments de les subvencions escolars que fan les famílies, sense la quota de material, sense les aportacions que fan les AMFAs i les ANFAs, les donacions que es fan. Tot això no funcionaria als centres educatius.
Els convocants reclamen al govern que destini el 6% del PIB a l'educació pública. També exigeixen la defensa de la immersió lingüística, revertir les retallades, el rebuig als nous currículums acadèmics, la retirada del concert econòmic i l'estabilització de les plantilles d'interins. Per tot plegat, els sindicats avisen que si no s'assoleixen acords en aquests punts, les protestes seguiran. Sentim Marta Minguella, portaveu de la CGT de Catalunya.
Si es pensa aquest govern que acabant el curs la cosa es calmarà, no n'estem disposades i el curs que ve serà un curs de conflicte si no soluciona, perquè estem disposades a defensar l'educació pública i això ja no ho aturarem.
Aquesta manifestació escalfa motors de cara a la jornada de vaga convocades pels dies 17 i 25 de maig i 2 i 9 de juny.
Moltes gràcies, Laura, per aquesta crònica a les 2:37. I ara us hem de parlar dels boscos i els parcs que afronten una campanya d'incendis complicada pel poc volum de pluja registrades aquests mesos i per les altes temperatures.
Aquest divendres s'ha posat en marxa el dispositiu de vigilància activa al Parc Natural de Collserola i als boscos metropolitans. Ens n'informa la nostra companya Carme De Fez.
Aquest dispositiu té com a objectiu localitzar les columnes de fum el més aviat possible i alertar amb rapidesa els bombers, evitant mals majors. Estarà vigent durant els mesos de més risc, entre el juny i l'agost, els 7 dies de la setmana, en horari de matí i tarda, amb un equip de 32 persones. En els anys que porta vigent, els resultats han estat molt positius. Antoni Ferrero és enginyer forestal i coordinador de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB.
És un dispositiu que té uns resultats molt satisfactoris. En realitat, des de la seva creació, tenim una superfície mitjana d'incendi que es situa al voltant de les 0,7 hectàrees, 7.000 metres quadrats. Això és un molt bon resultat. I si mirem només els últims 10 anys, estem amb unes xifres que van al voltant dels 3.000 metres quadrats. Enguany, també una dada que és important de remarcar, per exemple, s'han cremat al voltant d'unes 30 hectàrees, però n'hem tractat més de 60, i si contem tota la xarxa de camins, etc. Per tant, podem dir que estem tractant i estem posant, diguéssim, en unes situacions de menys vulnerabilitat en el territori, més superfície de la que es crema anualment.
El dispositiu està format per 13 torres de guaita, un equip de suport mòbil que patrullarà pels diferents camins del parc i una central de comunicacions situada a la seu dels serveis tècnics del parc.
Gràcies, Carme. Seguim parlant ara, en aquest cas, de senglars. I és que el 2021 s'ha tancat amb una xifra rècord d'incidències provocades pels porcs senglars a l'àrea metropolitana de Barcelona i la previsió és que aquest estiu sigui especialment complicat.
Abans sortien de nit i no passaven de la falda de Collserola, però ja fa un temps que els senglars es veuen a plena llum del dia i als barris del costat de la muntanya de Barcelona. És per això que l'Ajuntament ha preparat una sèrie d'accions per reduir la presència d'aquest animal a la ciutat. És una informació de la nostra companya Gemma Genó.
Els porcs senglars s'han acostumat a les persones i això s'ha convertit en un problema. No només perquè poden provocar accidents de trànsit, sinó també perquè en alguns casos poden mostrar-se agressius. Per evitar aquesta situació cal que no se'ls doni mai menjar. Carles Conejero és el coordinador del programa del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB.
Alimentar a un porc senglar fa que aquests perdin els seus instints, ja es guien cap a aquest ecosistema que no li és gens favorable, on acaba atropellat i només té accés a menjar en base de deixalles.
L'any 2021 s'ha tancat amb 1.202 incidències, una xifra que ha superat amb escreix les 1.187 de l'any 2016, i la pandèmia hi té molt a veure. Ho ha explicat la directora de Serveis de Drets dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona, Carme Mati.
Molta gent va sortir a caminar per Collserola perquè no podíem sortir de la ciutat, i hi havia molta gent que li feia molta gràcia veure senglars i donar-los menjar. I aquests senglars que vivien a Collserola i que no tenien idea d'entrar a la ciutat associen ràpidament que als humans no se'ls ha de tenir por, que els humans tenen menjar.
El Pla d'Acció 2022-2023 de l'Ajuntament preveu un seguit de mesures preventives per reduir l'atracció de la ciutat i evitar que s'hi habituïn, així com també un servei de captures programades i selectives amb gàbia en els punts conflictius de la ciutat.
I avui, 14 de maig, una quarantena de ciutats catalanes tenen punts de votació per a la consulta ciutadana sobre monarquia o república. La mobilització, convocada per la plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República i que se celebra arreu de l'estat espanyol, té l'objectiu de pressionar el govern de l'estat per convocar un referèndum sobre, precisament, la forma d'estat.
A Catalunya hi haurà uns 140 punts de votació i, a més de totes les capitals de la demarcació, volem dir, també es podrà votar a Badalona, Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat, Gavà, Granollers, Mollet del Vallès, Terrassa, Sabadell o Salou, entre d'altres municipis.
Falten 19 minuts per arribar al punt de les 3 de la migdia. El conductor d'un turisme ha mort en una col·lisió a l'A2, a l'altura de Lleida, aquesta matinada.
Per causes que encara es desconeixen, dos turismes han topat frontalment i el conductor d'un dels vehicles ha perdut la vida. Amb aquesta víctima són 59 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I els Mossos d'Esquadra han informat de l'ingrés a presó del presumpte autor d'una doble agressió homòfoba a dos homes que passejaven pel centre de Barcelona.
Els fets van succeir el passat mes de febrer, quan el presumpte agressor va proferir insults a la parella i els va agredir violentament amb cops de puny. El detingut de 43 anys ja havia estat denunciat anteriorment per diverses amenaces i coaccions.
Mentrestant, dèiem, avui dissabte es compleixen 80 dies de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que, segons informa avui Nacions Unides, ja ha provocat més de 6 milions d'exiliats ucraïnesos que fugen dels atacs de l'exèrcit rus. Una de les ciutats més devastades pels atacs ha estat Butxa.
Doncs bé, aquests dies la Diputació de Barcelona, en el marc de les 24-30 jornades de la Unió Europea, ha convidat a visitar la ciutat catalana, l'Irina Yamorlenko. L'Irina, nascuda a Irpin i regidora de Butxa, s'ha convertit en una de les cares visibles de la resistència ucraïnesa. El nostre company David Navarro ha pogut parlar amb ella.
Fa 7 anys que l'Irina és regidora de Butxa, però la seva vida va canviar el passat 24 de febrer.
A les 5 del matí em va despertar el so dels coets i dels bombardejos. El meu cos va començar a tremolar i em vaig adonar que alguna cosa no anava gaire bé. I pocs minuts després vaig rebre un missatge informant que la guerra havia començat.
L'Irina va decidir marxar del país amb el seu fill per evitar-li el patiment de la guerra.
Quan els periodistes van començar a publicar informació amb fotografies, amb vídeos, amb proves sobre víctimes, van ser uns dies molt difícils. Vam plorar, ens vam comunicar amb els nostres amics.
La regidora ens ha explicat l'impacte que li va suposar conèixer les atrocitats comeses a Butxa, amb més de 500 civils assassinats, i el dolor que pateix per la posició de la seva família russa.
La germana de la meva mare és russa, també els seus fills, i no es creuen quan els expliquem la situació des del nostre punt de vista. No ens creuen, i és dolorós, perquè creuen el que diuen a la televisió.
Tot i això, l'Irina és optimista i pensa que Ucraïna guanyarà la guerra perquè, a diferència de Rússia, diu que té un objectiu molt clar, la llibertat.
Gràcies, David. Marxem ara cap a la Conca de Barberà, i és que el Serral vol potenciar la reforestació com a eina per a la sostenibilitat. És una peça del company Pep Morató des de l'Espluga FM.
Sarral compta amb tres noves zones d'arbrat recentment plantat amb la voluntat d'incentivar la consciència ecològica i també d'ajudar al manteniment de l'entorn natural del municipi. En aquest cas, els estudiants i professors de l'escola Salvador Ninot van plantar 150 arbres en les diferents zones, tal com explica el regidor de Medi Ambient, Ricard Miquel.
I el que és l'Ermita és un bosc afectat per l'esclafit i incendis, i vam plantar arbres petits amb l'escola Salvador Ninot. Vam plantar uns 150 arbres.
L'acció de sensibilització va anar acompanyada d'una xerrada prèvia de les educadores ambientals Caterina Arties i Alba Salvador a les escoles sobre les espècies escollides, totes adaptades al clima mediterrani de la zona i sobre la importància dels arbres en els ecosistemes per, entre d'altres, prevenir incendis.
I en clau cultural, ho destacàvem en titulars, avui se celebra el Festival d'Eurovisió. No se confunda, señora y señores, yo siempre te reí, para romper cadera, romper corazones, solo existe una. Ara estem escoltant la cançó que defensarà la catalana Chanel amb el seu tema Slomo. És una de les favorites a la victòria, com a mínim està entre el top 5. Olesa de Montserrat, el seu poble, ja es prepara per viure una nit molt especial. Parlem ara de la nit dels museus, que torna avui en una edició que recupera totalment la presencialitat. Els visitants tenen l'oportunitat de visitar de franc exposicions i monuments i trobar visites guiades, espectacles o tallers pensats per a l'ocasió arreu de Catalunya.
En total s'han programat 230 activitats, a més d'un centenar d'equipaments de tot el país. El MACBA, el CCCB o el MANAC de Barcelona són alguns dels més destacats, però n'hi ha d'altres que tot seguit repassem.
Primer ens desplacem fins al Museu Abelló de Mollet, al Vallès Oriental, que se suma un any més a la celebració d'aquest Dia Internacional dels Museus, així com de la Nit dels Museus. L'equipament cultural ha programat tota mena d'activitats des d'avui, 14 de maig, fins al dia 22. N'informa des de Ràdio Mollet, l'Emma Balea.
La proposta arrenca aquest dissabte amb una classe magistral a càrrec del fotògraf Outomuro, qui es posa en aquests moments a l'Abelló. Hi ha també un joc de pistes familiars i tallers infantils, i les sales del museu s'ompliran aquesta tarda vespre de música que interpretaran formacions vinculades a l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet. Tot plegat, una petita mostra que s'adiu amb el lema de l'edició d'enguany, el poder dels museus. Mireia Uller, conservadora del Museu Abelló.
Poder donar aquesta visibilitat i aquesta sensibilitat als visitants de que vegin la importància del fet de tenir un museu en el seu territori, no? I de com això pot influir, no? I com es treballa per anar en paral·lel amb aquesta societat, no? I anar treballant colze a colze.
La nit dels museus clourà amb una sessió de swing al carrer. A més, durant tota la setmana hi haurà jornada de portes obertes i visites guiades a la casa del pintor. I en coincidència amb el Dia dels Museus, el 18 de maig, es farà una visita sensorial a la col·lecció del museu.
Gràcies, Emma, i de Mollet a l'Espluga de Francolí, perquè la Conca de Barberà, allà, al Museu de la Vida Rural, també celebra el Dia Internacional dels Museus amb una desena d'activitats. Quan falten ara 12 minuts per arribar a les 3, parlem d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
I comencem parlant de l'Espanyol, la primera divisió, parlem de futbol, que aquesta tarda rep a l'RCD Stadium el València. Serà a partir de 6:45 a Primera Federació. Avui partit decisiu a la nova Creu Alta entre Sabadell i Cornellà, dos equips catalans que lluiten per objectius ben diferents. Els arlequinats per al play-off d'ascens, els de Cornellà per mantenir la categoria. I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma debuta avui a la final a 4 de la Copa del Rei.
A les 5 de la tarda, els colomencs s'enfronten a l'Antequera en les semifinals. L'altra semifinal la disputen Valdepeñas i Jaén, l'anfitrió.
I en bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la Lliga regular a l'ACB.
Ho fa amb un derbi català, un Manresa-Barça que servirà per conèixer la posició definitiva del conjunt de la capital del Bages, que pot ser des de setè a quart, depenent dels resultats de la darrera jornada. Els blaugranes ja tenen assegurada la primera posició des de fa setmanes.
I el Joventut de Badalona, de la seva banda, necessita guanyar per assegurar-se ser cap de sèrie als quarts de final del playoff pel títol. Ens ho explica Laia Martínez des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Els de Carles Duran seran caps de sèrie si guanyen a Vitòria. També podrien ser caps de sèrie si perden a la pista del Baskonia de menys d'11 punts i el Tenerife no guanya a Andorra. Si el Joventut perd i els Canaris guanyen, es perdrà la posició de cap de sèrie. En tot cas, la penya tindrà un examen important en una pista molt complicada i contra un equip que, curiosament, podria tornar a ser el rival del Joventut al play-off. Escoltem el jugador del Joventut, Andrés Feliz.
És un partit important. Baskonia està jugant com un ritmo últimamente. Nosotros venimos de una derrota en casa que fue muy dura porque necesitamos el partido para terminar la buena sesión en casa y bueno, ahora nos toca estar juntos y batallar para sacar este partido de sábado contra Baskonia.
El play-off no començarà fins al 24 de maig. Per tant, els verdinegres tindran 9 dies per recuperar-se abans de jugar les eliminatòries pel títol ACB.
Gràcies, Laia. Tots els partits d'aquesta jornada a l'ACB es disputaran avui a 3:15 del vespre i a l'Eport, bons resultats per a Força Lleida i Girona. Els del Segrià van guanyar el Sant Agustí 89-82 i reforcen la tercera posició a la taula i també triomf de l'equip de Marc Gasol. El Girona va derrotar 70-68 a Estudiantes i se situa quart a la taula, posició de cap de sèrie de cara a lluitar per l'ascens a l'ACB. Per contra, derrota del Prat per 70-63 contra el Guipúscoa, que complica les opcions de permanència dels del Baix Llobregat. I avui ha començat el play-off pel títol de l'Hockey Lliga. Ho feia amb un Barça Caldes, un Barça Caldes que ha acabat ara fa pocs minuts amb el resultat definitiu de 7-3 favorable als Blaugrana.
A 8:15, torn del Noia, que rebrà el Calafell, vigent campió de l'Eurocup, i amb vells coneguts de l'afició sadurninenca. Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Bon dia. El Noia rebrà demà a 8:15 del vespre al Calafell amb vells coneguts com Ferran López a la banqueta i jugadors com Arnau Xaus, Martí Gavarró o Humberto Méndez. El conjunt sadurninenc torna a la competició després de la brillant imatge que va exhibir fa pocs dies a la Copa, superant amb contundència l'Alcoi als quarts de final i competint fins al final a les semifinals davant el Barça. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
Rival complicadíssim, un entrenador que ens coneix sobradament, penso que nosaltres també a ells. Serà difícil que ens puguem sorprendre a nivell tàctic i partits segurament molt igualats. Pot haver-hi potser que fins a un moment un tipus de tensió típica d'un play-off. Bueno, nosaltres intentarem fer valdre el factor pista, el fet que hem quedat tercers i que penso que arribem en una bona dinàmica i amb confiança.
Es tracta del primer partit de l'eliminatòria de quarts de final al millor de 3 partits. Després d'aquest enfrontament, el Noia haurà de visitar Calafell i en cas de ser necessari un partit de desempat, es tornaria a jugar sense dormir.
Gràcies, Laia, en aquest cas per la crònica, l'Eli, volíem dir, des de Ràdio Sant Sadurní. I a 9:15 es veurà les cares al Reus Deportiu i a Lleida en una entrada d'aquests partits de play-off pel títol de l'Hockey Lliga. Ens explica Aleix Pérez des de la Nova Ràdio.
Encara amb l'acord de les semifinals de la Copa del Rei, el Reus Deportiu i el Lleida es tornen a enfrontar, aquest cop a la primera ronda de play-offs de l'Hockey Lliga. La quarta posició obtinguda en la fase regular per la Jordi Garcia els assegura el factor pista a favor, junt al primer hipotètic tercer a casa. El bon percentatge d'encera pilota aturada del Reus, juntament amb un càndid estel·lar, seran les claus per als rojinegres. David Gelmà, davanter del Reus, valora molt positivament aquest factor pista, com també la recent victòria la setmana passada.
Sí, començar jugant a casa sempre és un factor a favor, al final, perquè tenim una pista de Terrassa, ells tenen de parquet, i al final jugar dos partits de tres a la nostra pista doncs ens ajuda a preparar el partit d'una manera doncs, diferent, que seria jugar fora. I nosaltres, doncs, bueno, d'aprofitar aquest factor pista i a passar a l'eliminatòria. Sí, o sigui, haver-los guanyat és una moral, ens dona moral pel partit de dissabte i crec que, bueno, al final és un play-off, canvia la competició, vulguis o no.
Tot a punt, doncs, perquè a les 9 de la nit rodi la pilota al Palau d'Esports.
Moltes gràcies, Aleix, i qui lluita per pujar a l'Hockey Lliga són el Mataró i el Vilafranca, que avui juguen el primer partit del play-off d'ascens. Serà a 8:00 al pavelló Jaume Parera de Mataró. Una crònica de Josep Maria Espada, Mataró Ràdio.
Aquest dissabte a les 8 del vespre juga el primer partit de l'eliminatòria d'ascens a la Parlem Hockey Lliga d'Hockey Patins. Enfronta el Club Hockey Mataró, segon del grup nord de l'Hockey Plata, amb el segon del grup sud, el Vilafranca. Un duel amb anada i tornada i, per tant, el capità i porter del Club Hockey Mataró, Sergi Graner, preveu dos duels ben diferents.
Tot el que fa pensar és que el primer partit sigui més controlat i, depenent de com es porti el resultat, suposo que tothom voldrà un marcador curt en el primer partit i després poder marxar, si vas guanyant amb el màxim de distància de l'altre equip a nivell de gols, en la tornada, no? I el segon partit, doncs, potser sí que serà una cosa més... El que vagi perdent o el que vagi per darrere buscarà més porteria, prendrà més riscos... Serà un partit potser una mica més boig que semblant al que vam veure a la Copa.
A l'altre costat, el Vilafranca, que va guanyar el darrer compromís corresponent a la semifinal de la Copa de la Princesa. Un duel que va permetre als dos equips tenir un contacte i, per tant, saber part dels seus punts forts i dèbils.
A l'Hockey Lliga Iberdrola avui es disputen tots els partits de la jornada. En destaquem dos, el que disputen Voltregà i Mataró, un duel vital per la permanència que comença a 6:15 de la tarda.
I també busca la permanència el Sant Cugat, que a 8:45 visita la pista d'un descendit Vilanova. I no deixem de parlar del patinatge, perquè Reus serà aquest cap de setmana la capital del millor patinatge artístic del món. Avui, demà, se celebra el Campionat d'Espanya de grups showgrans i petits, on hi haurà els millors clubs catalans que regnen en l'àmbit europeu i mundial i buscaran el títol estatal. Avui serà el torn dels grups grans a partir de les 6 i demà diumenge els grups de show petit a partir de les 4. Ho podreu seguir a partir de xala.cat i les televisions locals. Nosaltres ens acomiadem. Tornem demà a partir de les 2. Adéu-siau. Fins demà.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca La maniobra de la tortuga. Un inspector investiga un assassinat que té molt a veure amb el seu passat. També s'estrena Un nuevo mundo, un film francès protagonitzat pel veterà Vincent Lindon. I acabarem la repassada amb El universo de Oliver, un viatge nostàlgic a l'Espanya dels 80.
Ya sé que estás lejos de casa y lo que te pasó es una putada, eso está claro.
¡Te va a buscar la ruina!
No te quieren en ninguna parte, francés.
L'inspector Manuel Vinchetti és el protagonista de La maniobra de la tortuga. Forçat a acceptar un trasllat a la comissaria de Cádiz, molt aviat es troba immers a la investigació d'un assassinat que li recorda un passat que vol oblidar. El policia començarà una croada solitària per atrapar el culpable, seguint unes pistes que podrien ser fruit de la seva imaginació. Només la seva veïna es manté al seu costat.
¿Pero tú de qué coño va?
Científica de...
Tú aquí no eres nadie.
Con mi clienta es igual. Su vida ha sido un infierno.
¿Ella le ha dicho que yo le he hecho vivir un infierno?
Yo no acepté que trajeras a casa tus problemas. Nuestro acuerdo nunca fue ese.
Ah, Un nuevo mundo, el veterà Vincent Lindon interpreta un home de negocis que veu com la seva vida personal es ressenteix per la feina a una empresa nord-americana. La seva situació arriba a un punt de trencament quan la seva dona abandona el matrimoni.
¿Tú crees que hay que ceñirse a una estrategia que empuja a nuestra gente a la precariedad? Esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue.
Allí lejos.
Parece que la suerte es mejor no tocarla.
Tu padre es tonto al culo.
L'any 1985, l'Oliver, un nen amb una imaginació fora de mida, es trasllada al punt més al sud d'Europa, just quan el cometa Halley és a punt de passar. Així arrenca El universo de Oliver. El nen buscarà a les estrelles la solució als seus problemes a la nova escola, barri i casa, amb l'ajuda del seu avi, que porta el mal nom de El Mahara.
Thank you.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Arnau Curto. Centenars de persones han sortit al carrer aquest dissabte al migdia per manifestar-se en contra de la gestió del conseller d'Educació, Josep González Cambray. Els manifestants s'han concentrat a la plaça Universitat i han iniciat una marxa fins al Parc de la Ciutadella. La concentració ha reunit els sindicats del sector i també les famílies i els sindicats d'estudiants dels Països Catalans. La presidenta d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC, Belén Tascón, ha criticat que la conselleria els deixi al marge de l'organització de les extraescolars de setembre. Escoltem-la.
El Departament d'Educació no compleix la seva part, no garanteix que el funcionament dels centres educatius es pugui fer sense els pagaments de les sortides escolars que fan les famílies, sense la quota de material, sense les aportacions que fan les AMFAs i les ANFAs, sense les donacions que es fan. Tot això no funcionaria als centres educatius.
Segons dades de la Guàrdia Urbana, la marxa hauria plegat 1.100 persones. Bellvei celebra el 15è aniversari del seu drac dins dels actes